Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bon dia i molt bona hora. Passen 6 minuts i mig de les 12 del migdia. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores i senyors. I com sempre, gràcies i benvinguts a Ràdio Valira, la cadena pirinaica, que ja sabeu, que us expliquem tot allò que passa al moment. Ai, senyor. Quina sort tenim a Andorra, eh? Quina sort tenim a Andorra.
Dice, Pepe, ¿viste el apagón de anoche? Si no, no pude verlo, me cortaron la luz.
Va, doncs sí, deixem-ho aquí.
Tenim molta sort. Tenim molta sort.
Sí.
Perquè, mira, no hi ha com tenir un bon enxufe, tu. I aquí,
clar,
els andorrans som uns
pel
enxufats.
Pel nord i pel sud.
Els andorrans i els andorrans residents.
També.
Va, dius, això, falla Espanya, enxufes en França. Falla França, enxufes amb Espanya.
Per també això, la que es fa sí, aquí, oi?
Sí, home, clar, però bueno, bàsicament...
Amb una bicicleta.
Amb una bicicleta, sí, vas... no sé qui deu estar... El Fontbernat, que li agrada molt això de la bicicleta.
El Fontbernat fa... En un dia et pot fer 400 quilòmetres d'una tirada, però, eh?
El Fontbernat, en un dia et fot el Tour de França. Sencer. Sencer i sense parar. Ja.
L'Enric.
Ah, l'Enric. Després vindrà la tertúlia, com sempre.
Sí.
Bueno, doncs res, gran apagón, gran apagada, el país amic i veí. Bueno, escoltin, de veritat, quin desastre, quin xou, quin... Bueno, que, per cert, ara fa una estoneta, Red Elèctrica Espanyola ha comunicat que, en principi, no hi ha hagut cap allò ciberatac, no? Cap problema d'aquestes característiques. Per ser més exactes i per no liar-la...
Doncs, no la liïs, tu.
No, jo no la vull liar, me'n guardaré ben prou. Diu, Red Elèctrica descarta un incidente de ciberseguretat en sus instal·laciones. I, per altra banda, comunica que l'operadora doncs, assegura que tot Espanya ja té, pot fer servir la llum, ja té electricitat, O sigui que,
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Aquí estàvem fent un nou programa i va ser això, res.
Sí.
Van ser segons.
Bueno, el que costa de desendollar d'un lloc i endollar l'altre.
Ah, sí, home.
Hi ha l'endollador que està allà i diu, bueno, què falla? Pam, trof, ja està. Cap
senzill.
Problema. Som collonots aquí, eh? Que més viu aquí, eh?
Home, doncs sí.
Que sí.
Què vols que et digui?
Carai, tu, carai.
Doncs sí,
carai,
doncs carai. Sí.
I molts famosos, que es van també quedar atrapados en l'apagón. El Matías Prats, que anava cap a València.
Mira,
sí.
Hi ha molta gent que no són famosos.
El Viggo Mortensen també.
Sí, estava a Sants.
Estava a l'estació de Sants. Sí. Bueno, en fi, tanta i molta gent. I, bueno, i tota la gent, evidentment, que no és famosa i que també doncs, molts han tingut que dormir a l'estació de Sants, uns altres no han pogut. En fi, un autèntic... Que vulnerable som, eh?
Totalment.
Que vulnerables, totalment. Que vulnerables. Totalment. Depèn tot de fixa't tu. De que falli la corrent i...
Que es fonguin els ploms.
Sí. I te'n vas a fer gàrgares.
Déu-n'hi-do.
Bueno, esperem que...
Hi ha altres temes.
Sí, com ara què?
Ah, no, hi ha més temes, a veure, home, aquí podem parlar de moltes coses,
home, sí,
no?
Home, sí, clar que hi ha més temes.
A veure.
Home, sí que hi ha més temes. Mira, ara estava veient aquí que demà, que juga el Barça, amb el
avui Inter... el PSG, no?
Avui juga l'Arsenal amb el PSG, exacte. Avui veus? Arteta contra Luis Enrique. Els dos...
Espanyols, sí.
Els dos, evidentment, espanyols. Els dos exjugadors del Barça, amb el seu moment. I, bueno, ara pues, cadascú entrenant un a l'Arsenal i l'altre al PSG. I demà, que deia que juga el Barça, doncs l'amic Lamine Yamal, aquest fenomen...
Em vaig veure una foto quan era petitó.
Sí, era una cucada.
Sí, més bonic.
Doncs farà el seu partit número 100 amb el Barça. Ni més ni menys.
Doncs
aquest nen prodigi, que, insisteixo, demà doncs tindrà doncs, complirà els 100 partits amb el Barça. I també felicitar els juvenils, l'equip juvenil del Barça,
sí,
que s'ha proclamat, ha guanyat la UEFA Young League. I bueno, és un títol doncs, que... Doncs mira, suma i sigue, perquè de moment el Barça, noia, estan allò que se salen,
Escolta, ja que parles de futbol...
Què?
Anem a parlar d'un altre equip, l'Angelotti, el Carleto, és que està a Madrid o hi ha marxat?
No, de moment està al Madrid.
Doncs que ahir...
No, ahir, suposo que...
Era un bulo.
Suposo, ah, i el que passa que, bueno, com estàvem en directe, m'ho va passar el Cuca i vaig veure que, efectivament, doncs, l'Angelotti plegava, que... però no. El que sí que està clar és que, evidentment, no seguirà el Madrid, i el que sí també està clar és que, o almenys molt clar, o pràcticament fet, que entrenarà a la selecció brasilera. Però, principi, si no hi ha cap canvi d'última hora, doncs, de moment, continua entrenant al Real Madrid. I una cosa que també avui ho porta a l'avantguàrdia, i és que tots els periquitos no oblidarem aquell 27 d'abril de l'any 2000, tot i que avui és 29, però el 27 d'abril de l'any 2000, doncs, el que semblava impossible, es compleixen doncs 25 anys de que l'Espanyol doncs va guanyar la Copa del Rei. La famosa Copa del Rei que va guanyar el Barça l'altre dia, doncs la va guanyar l'Espanyol allà a València contra l'Atlètic de Madrid.
Carai.
Amb el Paco Flores.
25 anys, eh?
25 anys.
Mare meva.
25 anys. I la veritat és que va ser molt, molt, però que molt, maco. Bé, més coses que podem explicar, doncs que avui és dimarts, dia 29 d'abril del 2025, que ens queden 246 dies per acabar a l'any i que estem fent en directe, com sempre, el programa avui 2752.
Els astrònoms com veuen això, aquest tema de astrofísics, d'aquesta apagada?
Bona pregunta.
I preguntarem al Joan Marc, no? Avui el tenim. Avui esperem.
Esperem. Sí, perquè a hores d'ara ens comunicava de que, per exemple, el telèfon fix no li funciona.
Però els mòbils sí.
Sí, els mòbils, tant, a veure si no tenim problema podem parlar amb ell, perquè ens vol fer 5 cèntims una mica sobre la seva, amb aquest tema, doncs com ho veu ell. I parlarem avui, doncs, com dèiem, amb el Joan Marc Miralles. Bé, la frase del dia és de Plutarco. I,
diu així.
Diu així, sí, diu així.
Ai, la paciència té més poder que força. Santa paciència.
Santa paciència.
Santa paciència.
Bé, el sol avui ha sortit a les 6 del matí, 52 minuts. Marxarà a les 8 del vespre, 52 minuts. Avui tenim 13 hores i 59 minuts de llum diurn, és a dir, pràcticament com aquell que diu 14 hores, que déu-n'hi-do. El punt més alt, a la 1 de la tarda, 52 minuts. I la temperatura, avui una miqueta més baixa, ara fins fa ben poca estona feia un bon sol, ara s'ha quedat una mica allò núvol el panorama, però vaja,
sí,
una temperatura mínima de 8 i una màxima de 18. La lluna nova, només un 2% il·luminada, i la dita és aquesta.
Ai, que ja és la penúltima, que demà s'acaba el mes, que només en té 30 l'abril,
Efectivament.
Abril i maig compassats componen tots els sembrats.
Avui felicitem a les Antònies, perquè avui és Santa Antònia.
Santa Antònia.
Sí, i també és Sant Robert.
Altra vegada,
Sí, Sant Roberto. Sí, sí, Santa Antònia
i Sant
Robert.
L'altre dia ja ho vam tenir, no?
Bueno, doncs mira, deu ser un altre, deuen haver diversos Roberts. Ja saps que hi ha sants repetits.
Això és veritat. Això és veritat.
Com els cromos, a vegades, de les Panini. Sí, que et surten repetits, els jugadors.
Ostres, quina ràbia em feia quan me sortien repetits, Llavors els canviaves amb les amistats, no?
Això mateix.
El tinc, no el tinc... que xulo. Espera, a veure, que estic mirant... És que això de les cookies em posa tan negre.
Sí, fa ràbia. Fa ràbia, això de les cookies.
Oh, mort de Déu, mira, és que em sembla que passaré, Encara hi seria. Mira, que miraré per una altra banda.
Vale.
A veure, jo tinc Santa Caterina...
Sí, Caterina de Siena.
Exacte.
Sí.
De Siena. Sant Ramon de Fitero.
Ah.
i Sant Robert. Bueno. Prevere Cistercenc.
Veus?
L'Antònia no em surt.
Doncs jo tinc Antònia. També tinc Sant Paulino, Agapio, i també, que he vist aquí, Sant, ja ho has dit, no? Sant Raimundo?
Sí.
Vale, pues ja està. Bueno, doncs com sempre, felicitats a tots i a totes, que passeu un bon dia. Avui, a banda d'això, celebrem que és el Dia Internacional d'algú molt bonic, molt maco, que és la dansa. Home, el Llac dels Cignes.
Per exemple.
Sí. Avui també és el Dia Internacional de la Immunologia.
I el Dia Europeu de la Solidaritat i Cooperació entre Generacions.
Exacte. Bé, avui el dia 29 d'abril del 2011 es va celebrar a l'abadia de Westminster una boda, un matrimoni, entre el príncep Guillem de Gales i Catherine Elizabeth Middleton.
Qui va veure que estava al costat de del Guillem de Gales?
Qui hi havia al costat?
Ah, no sé si era el senyor Spot.
Ah, al costat, no ho sé. Vols dir
al
funeral,
sí, perdó,
del papa?
Eh?
Ah, vale,
sí, sí,
vale.
Sí.
Pues
sí,
no m'hi vaig fixar.
Sí.
Bueno, doncs això va passar un 29 d'abril del 2011. I després també recordarem una data ja molt, molt, però que molt més llunyana, el 1729, que Felip V va donar caràcter d'institució oficial als Mossos de Veciana, que ara doncs tothom els coneix a tot Catalunya com a Mossos d'Esquadra.
Exacte.
1729,
eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Bé, per cert, també una altra cosa, que lo de la família de la tele, que aquest programa que en principi s'havia d'estrenar a la U, doncs el cap de setmana on doncs va morir el papa Francesc, i que
la setmana passada.
Això mateix.
I no vam poder. No.
I aquest mateixa setmana doncs també s'havia d'estrenar el programa ara, o sigui ahir, i pel tema de l'apagón, no, digui-li com vulgui, doncs tampoc ha pogut ser, és a dir, a la segona tampoc ha estat possible, i de moment en aquests instants no se sap encara quina data doncs estrenaran doncs tota aquesta colla de la família,
la Patiño,
de la
Belén, la Esteban, la Laura Fa i
sí, tota aquesta
més o menys els mateixos,
sí,
d'altres que surten amb altres o han sortit amb altres programes.
Exacte.
I altres cadenes, no?
Exacte. Doncs de moment sine die per l'estrena de la família de la tele. Bé, avui hagués fet anys un músic americà sensacional de jazz. Va ser un percussionista extraordinari americà d'origen porto-riqueny i un dels més destacats compositors i intèrprets del jazz llatí. En aquest cas estem parlant del gran Ray Barreto.
Està molt bé, la salsa, que és una salsa bona, eh?
Molt bona.
Salsa bona. Avui també és l'aniversari, en fa 68, d'un molt bon actor britànic que es diu Daniel Day-Lewis. I també fa anyets la Michelle Pfeiffer.
Una altra gran actriu.
I també canta, eh?
També.
Sí.
67. Que déu-n'hi-do. I també fa anys aquell tenista, també en el seu moment extraordinari, americà, concretament, si no estic equivocat, que em sembla que no, de Las Vegas, va néixer a Las Vegas, Andre Agassi, tenista americà, que fa avui 55 anyets. També fa anys avui, 55, una bona actriu, Uma Thurman.
I avui també en fa ja uns quants més, uns quants menys, vull dir, la Rocío Carrasco Mohedano, la filla de Rocío Jurado i Pedrito Carrasco.
Exacte.
Pedro Carrasco.
Això mateix, també molt el... Molt de la família de la tele, no?
Ah, fa temps que no la veig.
Sí, ara fa temps, sí, és veritat. Bé.
Tornem-hi.
Sí, i avui 2007, 29 d'abril, Sofia de Borbón, 18 anyets. Sofia de Borbón i Ortiz.
És infanta, és la petita, la filla petita del rei Felip VI i de la reina Letícia, la segona en la línia de successió al tron espanyol, per darrere, clar, de la seva germana que està fent la Vuelta al Mundo.
En 80 dies.
La princesa Leonor.
Exacte.
Una noia que és molt alta, que fa més de 1,80 m, eh?
Doncs sí, 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 és impressionant, eh?
Sí, sí.
Sí, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per ser més exactes, 1,81. I també felicitarem a un actor, tio molt divertit i també maco, Marc Clotet.
Home,
El Marc Clotet.
El fill de Bonaventura Clotet, doctor Clotet, i germà de la seva germana.
Sí.
De l'Aina.
Aina Clotet.
Aina Clotet,
Aina Clotet.
Sí.
45 anyets, eh? Mm-hmm. Sí, 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 ens anem fent grans, eh, Marc?
No, escolta.
Sí, sí. Bueno, també tindrem, doncs, el record... No, per felicitar-lo, perquè és un director extraordinari. No sé si encara està amb acció o no, perquè ja té la seva edat. Avui fa anys Zubi Mehta, un director d'orquestra i músic indi extraordinari, que en fa 89, i també en fa 92 un altre cantautor, guitarrista de música country sensacional, el gran Willie Nelson.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friend.
I a l'any 1959, un gran gimnasta,
home, i tant,
Joaquim Blume, ens deixava amb un accident d'avió, al terme municipal de Huerta del Marquesado, a la zona de Conca, A més de Blume, també van morir la seva dona, Maria José Bonet, i la gent de l'equip espanyol. Tenia només 25 anys, ja.
Sí, sí, mega jove.
Ostres, tu.
Sí, sí. Doncs això passava el 59, el 1259, un dia com avui. I un dia com avui també marxava un també molt bon director, Anthony Mann, va morir el 67, com a director, doncs va ser molt prolífic, Va dirigir 40 llargmetratges estrenats en sol 26 anys, del 42 al 68. I també es poden incloure telefilms,
Aquí va punxar amb aquesta pel·lícula.
Sí, bueno, ell també va formar part de la direcció parcial del Quo Vadis i Espartaco, el que passa que el van acomiadar de les dues produccions, O sigui que... Vés a saber què deuria...
I després va fer el Cid. Sí, que va punxar, no? Que no,
no, no.
Dieu que és molt dolent.
És bastant dolent, sí, sí, sí. Bé, va estar casat diverses ocasions,
sí, sí,
però
sí, sí,
una de les
sí,
seves dones va ser la Sara Montiel, que va estar casat amb ella del 57 al 63. Anthony Mann. També ens deixava a l'any 1980, dia com avui, Alfred Hitchcock. Sí, sí. A més, aquest home pioner de moltes tècniques que es caracteritzaven i es caracteritzen els gèneres cinematogràfics de suspense i thriller psicològic, no? Va ser una mica el pioner de tot aquest tema. I, bueno, doncs aquest home li van donar un Òscar a la millor pel·lícula i a la millor direcció l'any 41, la pel·lícula Rebeca.
No esperaba verla, señora Danvers. Yo observé que una ventana estaba abierta y subí para cerrarla.
¿Por qué dice eso? Yo la cerré antes de irme.
Uy.
La abrió usted misma, ¿no es cierto? Siempre ha deseado ver esta habitación, ¿verdad, señora?
Bueno,
¿por qué no me pidió que se la enseñara?
Rebeca, Òscar, com deia, el 41,
Oscar,
millor pel·lícula, i nominat com a director.
Nominat com a director.
Com també va estar nominat com a director el 45 per la pel·lícula Nàufragos, o també nominat el 46 per Recuerda. Sempre nominat, millor director per La ventana indiscreta, i també nominat millor director per Psicosis, però va quedar amb les ganes el pobre d'emportar-se un Òscar com a director, per
exacte,
no? Això sí, el 67 li van donar el premi en memòria d'Irving Talbert, que aleshores sí va ser el guanyador.
I continuem perquè el 1994 ens deixava Ignasi F. Iquino, cineasta nascut a Valls, més d'un centenar de títols, repartits entre drames, comèdies, cinema negre i cap al final de la seva carrera, fins i tot westerns i drames pseudoeròtics relacionats amb temàtiques bastant acords amb el cinema espanyol de la transició, com era l'anomenat Destape.
Sí, se'l coneixia com el Destape.
El Destape.
El Destape, exacte. Molt bé, anem a fer un repàs a la premsa. Vinga, comencem.
A veure, comencem amb l'altaveu que ens diu transitàries i transportistes amb sobrecàrrega de feina però sense problema per refer la normalitat.
Molt bé.
Perquè, esclar, tot el que pugui venir d'Espanya, que és molt...
No, que ho tant.
Doncs, déu-n'hi-do, amb tot l'enrenou d'ahir.
Bueno, mica, mica.
I una molt mala notícia, perquè ha estat ingressada a la UCI una vianant atropellada en un pas habilitat a l'avinguda Meritxell.
Carai.
A les entrades al centre comercial La Pirinès, la Lliuana Tesa...
No.
I la circulació doncs, que ha estat desviada. Es tracta d'una vianant de 52 anys, un tot terreny l'han vestit, amb matrícula del Principat. Esperem que es recuperi ràpidament.
Naturalment.
I dia sí dia també hem de parlar d'accidents.
Escolta
tu.
Sí, lamentablement sí.
Una vintena de nens en situació de vulnerabilitat participen en les colònies de la Creu Roja i els treballs per la galeria de llaus de l'Hospitalet obliga a modificar el traçat de la RN320.
Molt bé. Pel que fa al diari d'Andorra, i aquí suposo, Candela, que voldràs dir alguna cosa, perquè ha mort, i des d'aquí el nostre condol, als 66 anys, ben jove, la ginecòloga Sofia Echeverri Velázquez. Exacte,
Velázquez.
I dic que voldràs dir alguna cosa perquè la
coneixies.
Sí,
Sofia Inés, oi tant, sí, feia més de 20 anys que era la meva ginecòloga, com moltíssimes dones del Principat. Comentava avui el Ferran, que no sé si el seu fill petit o l'altre el va portar al món a la doctora Echeverri. Una doctora que, doncs, estimada, i de vegades algú deia és que és com una mica eixut, així parlant. No, ella anava per feina i deia les coses pel seu nom.
Clar, com ha de ser.
Em sap molt de greu, la veritat és que em sap moltíssim greu. Crec que el funeral serà aquesta tarda a les 4 a l'església de Sant Pere Màrtir d'Escaldes, en Gordany. I des d'aquí una abraçada ben forta a la família, i que la trobarem a faltar molt a la doctora Echeverri, sens dubte.
Doncs descansi en pau la Sofia Echeverri, aquesta fantàstica ginecòloga que durant molts anys...
A més que
va
ser cap també de ginecologia...
De l'hospital.
Exacte.
Molt.
Sí.
Bé, per una altra banda, també el Comú d'Ordino, que espera poder aprovar la revisió del POUP al final de l'estiu. És el Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial. Espera aprovar-ho a finals de l'estiu. Bé, la llum, que va tornar a la Seu d'Urgell, diu aquí, a les 9 de la nit, i Andorra, doncs, que va esquivar l'apagada elèctrica que atura i que va aturar Espanya. El tall de subministrament va durar només uns segons aquí al Principat, certament. El país va passar doncs, a alimentar-se de la vessant francesa, com dèiem abans, una mica així amb conya, i l'electricitat es va anar recuperant progressivament i s'ha anat recuperant progressivament a Espanya, no? Per altra banda, també la defensa que demana l'absolució del pedòfil de Canillo. Sí, sí. Es veu que el seu advocat considera que ja se l'ha jutjat dos cops pel mateix delicte.
I s'ha fet alguna cosa? No s'està a presó?
És que de veritat... No sé. Bueno, també ja sabeu, i si no us ho dic, que hi ha eleccions a la Creu Roja. Vicky Marrugat és una candidata a la presidència i, per exemple, comenta que més que en serveis, volem créixer amb proximitat, entre altres coses. I l'altre, que és Alexis Estopiñán, candidat també a la presidència, diu que s'han gestionat malament els problemes des de la junta actual. Doncs veurem a veure qui és el nou president de la Creu Roja. I després també hi ha la fotografia d'aquesta simpàtica mascota dels Jocs dels Petits.
Valiret, no, es diu?
Valiret, el Valiret. Aquí la fotografia del Valiret en aquest, amb la torxa, a més, dels Jocs dels Petits Estats, que ahir doncs, es feia la fotografia doncs, concretament a l'Estadi Nacional. Diu aquí la Valiret, la mascota dels Jocs. A veure si ens va bé, amb tots aquests que hi participen.
I acabarem amb el Digital Andorra. Com va evitar Andorra una apagada com la d'Espanya gràcies a la connexió amb França? També una altra informació és que la connexió elèctrica amb França, doncs, com deia el senyor Moles, ens va permetre evitar conseqüències greus a Andorra. Senyor Moles, director general de Forces Elèctriques d'Andorra, FEDA. També Lledó es alerta que la guerra comercial pot impactar Andorra a mitjà termini. I també la Mònica Dòria, que afronta l'europeu amb ambició i posa la mirada a Los Angeles 2028.
Estem parlant de...
Mònica Dòria.
Canoa caiac.
Exacte, sí, sí, sí.
Bé, el bon dia, el titular és La gran apagada passa de llarg, del Principat. La reconnexió automàtica en França permet, doncs, recuperar el subministrament al país, doncs, en qüestió de segons. També hi ha la fotografia del Valiret, aquesta mascota dels Jocs. Després també tenim que DEA acusa a Andorra Endavant i també a Concòrdia de desinformar sobre l'acord amb Europa. També tenim que hi haurà la cinquena fira del bestiar d'Ordino a la Plana dels Camps, per tots aquells que ho vulguin anar a veure. Els candidats que també doncs, es presenten per liderar la Creu Roja. I també, precisament, també parlen de Mònica Dòria, que aspira a fer medalla al Campionat d'Europa de París. O sigui que això és també els titulars més destacats del diari Bon Dia.
Molt bé, són 3 minuts i mig els que passen ara mateix de 12:45. Publicitat i anem a parlar amb el Joan Marc Miralles.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Cafè intens en càpsules Carrefour compatibles amb Dolce Gusto de 16 unitats, ara per només 2,99 €. O la llet sense lactosa, sencera, semi o desnatada, Caico d'un litre, ara per només 1,39 €. I a partir del 2 de maig canviem l'horari per fer-t'ho encara més fàcil. Ens trobaràs cada dia de les 9:30 del matí a les 9:30 del vespre. El mateix servei de sempre, ara amb un horari encara més còmode. Obert per tu, quan tu ho necessites.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs podem parlar amb tota normalitat amb el Joan Marc Miralles. Sí, 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 no miris amb aquesta cara.
Ah, molt bé.
Aquí, sí, home, i tant. Mira, sí, saluda'l. Sí.
Hola, Joan Marc.
Hola, bon dia, bon dia.
Ah, veus? Bé,
no, però és mòbil, eh?
Oh, doncs què et penses?
És mòbil, jo em pensava que era fixa.
No.
El telèfon fix...
No li va encara.
Què passa, Joan Marc, que no el pagues o què?
No, l'he entallat.
Jo sí que el pago, però...
Què passa?
Aquest matí, quan he intentat trucar, no, ja no donava to.
Ah,
val. Però, no, anava a dir, Joan Marc, igual és aquells de negres de bacalita d'abans.
És negre i de bacalita, però no és dels d'abans.
Ah, doncs pues escolta, jo en tinc un i és molt, molt maco.
Són xulos, eh?
Són molt xulos. Sí, el que passa és que aquest sí que no va, lamentablement.
Bueno, ai, no sé, abans ens preguntàvem un astrofísic com tu, sí, què en pensa de tot plegat? No sé si la vostra comunitat ha fet les seves cabales o és una cosa molt personal. Anem a parlar, doncs, d'aquesta pagada brutal que bé, nosaltres, ho hem dit mil vegades, no vindrà de mil més. Vam estar només uns segons sense...
Va passar de llarg.
Corrent elèctric aquí. Però sí que els nostres veïns del sud i també zones de Portugal s'han vist afectades durant hores i hores i hores i hores i tot el conseqüent. Sí. Joan Marc Miralles, digue'ns.
Sí, bueno, Andorra va passar de llarg, però a veure, jo matitzaria una miqueta les paraules que ha dit l'Albert Mòbils.
A veure.
No, és que Andorra, de moment, està sempre connectada pels dos costats, del costat francès i del costat andorrà i del costat espanyol. Però el que ho ha dit ell, que hi havia les ETRs, em sembla, de la Marginada i una d'en Camp, que estaven connectades a la xarxa espanyola, i doncs qui va patir la pagada va ser aquestes estacions transformadores que estaven connectades a Espanya. El que va passar és que es va connectar tot el país a França. Va passar de llarg. Sí, però si hagués passat alguna cosa a França, no hagués passat de llarg. I va anar d'un pèl que no passa a França, perquè França, el que va fer també, perquè França i Espanya estan connectats per diferents línies de molta alta tensió, tant en el País Basc com al costat català, França el que va fer va ser desconnectar-se de la xarxa espanyola. Si no, hagués contaminat el que va passar, l'esdeveniment que va passar aquí a Espanya. Doncs per evitar la contaminació, ells també van tallar la connexió amb Espanya.
El País Basc francès es va veure afectat, també.
El País Basc francès, sí, perquè van tardar una miqueta més a desconnectar i segurament zones del País Basc francès que s'estaven alimentant amb la sobreproducció espanyola, doncs es van veure afectats quan Espanya va tallar tota la xarxa i doncs el que es va tallar ahir va ser tota la generació d'energia elèctrica.
Que fort, no?
Sí, fort.
La xarxa elèctrica espanyola i la de Portugal no van arribar un moment que no van transportar gens d'electricitat. Això es va produir, però que sabem, però que ens han explicat, per una oscil·lació extrema de la potència elèctrica. És a dir, en molt pocs segons, 5 segons, es va perdre el 60% de l'energia que s'estava generant. Hem d'imaginar que la xarxa elèctrica és una xarxa que funciona en directe. És a dir, què vol dir en directe?
Sí.
Que s'intenta equilibrar la producció d'energia amb la consumició d'energia. Per què? Perquè no tenim capacitat d'acumular energia elèctrica. L'energia elèctrica, tant com la produïm, s'ha de consumir.
Val.
Si hi ha un excedent d'energia elèctrica en el xarxa, si produïm massa, aleshores tenim un problema perquè es creen sobretensions en la xarxa. Si produïm massa poc, aleshores tenim un buit d'oferta i es van apagant també els sistemes. Es van apagant, ens quedem sense llum si produïm massa poc. Doncs el que intenta el programa que controla la xarxa és d'equilibrar contínuament el que produeixen les diferents centrals. A Espanya hi ha diferents tipus de centrals. Tenim centrals nuclears que sempre estan produint, diguem, el fons d'armari de l'energia elèctrica, i després tenim centrals que produeixen només en certes hores, que són les centrals de les renovables, que siguin eòliques, que produeixen quan hi ha vent, o les solars, que produeixen quan hi ha sol. Aleshores, avui sortia el director d'operacions de Red Eléctrica i ens deien que aquesta baixada de producció l'havien notat en la regió sud-oest d'Espanya, que és on hi ha la màxima concentració de centrals de tipus solar. I és veritat que quan es va produir això a les 12:30 és quan teníem el pic de producció d'energia solar, perquè és l'hora on tenim més sol. El que no saben dir la raó de per què hi va haver aquesta baixada súbita de producció d'energia solar, però una baixada molt, molt bèstia. Eh?
Sí, molt bèstia. Sí, sí. Sí, sí.
Molt, molt bèstia. És a dir, no és que passés un núvol sobre d'unes de les centrals solars. No. Bàsicament, és com si s'hagués fet de nit i les centrals haguessin deixat de produir.
Ja. Una cosa... anava a dir una cosa...
Ara mateix és inexplicable.
Ja. Precisament ara feia una estona comentàvem que hi ha hagut un comunicat de Red Elèctrica Espanyola on deia que es descartava qualsevol ciberatac o qualsevol cosa d'aquestes. Jo no sé si això, estàs d'acord, és massa precipitat en dir-ho o què?
A veure, jo si descarten un ciberatac, us hauria de creure que el ciberatac queda descartat. Ara, el que no descartaria és que aquesta baixada de producció en realitat no fos real.
Com vols dir? No ho entenc.
Bé,
com vols dir?
És a dir, que en realitat fos el sistema que controla la xarxa que hagués notat o que hagués simulat aquesta baixada de tensió i hagués respost amb conseqüència del que passa quan hi ha una baixada de tensió tan brusca, que és parar-ho tot per seguretat. En realitat, el que va passar és que va iniciar una compensació, en realitat, siguem clars. El que va fer el sistema va ser compensar aquesta baixada demanant més energia, però de seguida va tornar l'energia aquesta, va durar molt poc aquesta baixada, va durar 5 segons. Al tornar aquesta energia es va produir una sobretensió i llavors ho va pagar tot. És a dir, el que s'ha de saber ara és si realment les centrals o els generadors d'energia, que poden ser centrals solars o eòliques o hidroelèctriques, o no sabem d'on venia, però de la crisi del sud-oest, realment es van apagar per alguna raó física.
Sí.
És a dir, no sé, que es tallés una línia de molt alta tensió o diverses línies de molta alta tensió, o si va ser una apagada virtual, és a dir, que ho detectés el sistema però que no fos real. Yeah. Que el sistema interpretés les senyals dels sensors que tenen a la xarxa, però que no els interpretés bé i es caigués i hi hagués aquest esdeveniment, aquesta protecció, diguem-ne, del sistema que va iniciar la xarxa elèctrica. Hem de pensar que tot això està automatitzat. No hi ha una persona al darrere que s'està vigilant. No? Yeah. Són diversos programes que estan programats per tindre diverses respostes en funció dels esdeveniments. Evidentment, quan hi ha una cosa tan extrema, el programa el que fa és salvaguardar el màxim possible.
Però una cosa, Joan Marc, tot i estar programat i tal, però pot haver algú que ho pugui manipular, això?
Home, evidentment, hi ha gent que carreguen els programes i que els van actualitzant i que els van canviar i tot i tot.
Clar.
És a dir, pot haver hagut una mala manipulació en aquell moment d'algun programari clau en alguna... Jo no dic en la zona central, en la zona on es va produir aquesta fallada. És a dir, que s'actualitzés un programa d'alguns dels sensors o d'alguns dels generadors elèctrics i li semblés en el programa principal que controla tota la xarxa que hi havia aquesta baixada de tensió. Pot ser, no sé, ara mateix no ho podem, no ho podem dir. Però el que s'ha d'acabar de veure si realment va ser un problema virtual de la informàtica de tot plegat o si va ser un problema real, un problema físic. Jo crec que si fos un problema físic, la veritat és que ja ho sabríem. Perquè aquests problemes físics no passen desapercebuts. Hi ha hagut apagades arreu del món en els darrers anys provocats per problemes físics. A Itàlia, en l'any 2003, per exemple, hi va haver una gran apagada, gairebé similar a nivell de persones afectades a la d'Espanya i Portugal. A Itàlia van ser 57 milions de persones afectades en 2003. Que es va produir perquè van caure una sèrie d'arbres amb una durada de tormenta a una de les línies d'alta tensió que subministrava electricitat des de Suïssa, i això va provocar un efecte cascada en el sistema elèctric italià que va deixar part de Suïssa i, part, i tota Itàlia a les fosques. I van tardar 18 hores, algunes regions. Al Canadà i als Estats Units.
També ha passat.
L'any 2003 també va passar un tall que també va afectar uns 50 milions de persones, que va ser també perquè uns arbres van entrar en contacte amb una línia d'alta tensió a Ohio i van tallar la connexió, i no hi havia les proteccions en el sistema, i també va fer un efecte dominó i van caure en cascada la xarxa elèctrica de tota aquella zona. Aquests van tardar 14 dies a recuperar l'electricitat.
Jo no sé si al final se sabrà la població, el pueblo llano, sabrà el que realment va passar, si s'explicarà, si... Jo suposo que...
Home, ho hauríem d'explicar, no?
Home, si ho saben, si troben el cap del fil, sí, no?
Jo crec que sí, que s'haurà d'explicar. Sobretot perquè això no pot tornar a passar. Doncs entendre que ho ha provocat serà la primera manera de poder resoldre aquest problema i que no torni a passar aquest tipus de problema. Sigui d'on sigui i d'on vingui, d'on vingui. Si és una intervenció d'una persona o de diverses persones o un problema informàtic, evidentment s'ha de poder resoldre. Si és un problema físic, s'ha de posar les salvaguardes perquè no faci caure tot el sistema. Però, de totes maneres, el que es diu molt sovint en el de les xarxes elèctriques que tenim, totes estan interconnectades a nivell europeu, està tot connectat. Sí que hi ha salvaguardes, com el que va fer França, que permet tallar i que no contaminin a l'una a l'altra, que també, per exemple, ni Balears, ni Canàries, ni Ceuta, ni Melilla, que tenen xarxes independents, van estar afectades, o van haver molt poca afectació, però la veritat és que cada vegada tenim més dependència de l'energia elèctrica i cada vegada s'empeny més a passar al tot elèctric i tenim una xarxa que és del segle XX i tenim unes necessitats que són del segle XXI.
S'hauria d'anar canviant.
La xarxa s'ha d'ampliar i s'ha de no modernitzar, però sí, de fer-la més redundant i que no...
Més per les necessitats actuals, vull dir.
Exacte.
Sí, sí, que estigui més en acord amb les necessitats futures, i sobretot que sigui més segura, perquè ja veiem la disrupció que causa la caiguda de la xarxa elèctrica poques hores, perquè aquí hem sigut, jo vaig recuperar la llum sobre la 1:40 del matí, és a dir, unes 13 hores, alguns llocs encara potser estan sense llum avui en dia, perquè bueno, ara diuen que està al 100%.
Sí, això és el que han dit, sí.
I van havent talls intermitents, però clar, això ho talla tot, és que es paralitza completament la vida social, econòmica, les comunicacions, tot.
Totalment.
I d'una manera gens, no ho sé, parlant més humana, això arriba a passar, no sé, al mes de desembre, de gener, de febrer, que el dia és molt curt, poques hores de sol, hi ha les calefaccions, no sé,
Haguéssim tingut un problema molt més greu.
Molt més greu encara.
No només a nivell humà, sinó també a nivell de recuperació. Vam tenir sort que aquesta parada o aquesta apagada va ser en un moment de poc consum elèctric. Estem en un mes que no fa massa calor ni massa fred. Eren hores diurnes, no hi havia llums enceses, i doncs s'ha pogut recuperar amb relativa rapidesa. Si això hagués passat en moments de pic de consum energètic, sigui a l'estiu, quan tenim els aires condicionats, o sigui a l'hivern, quan tenim les calefaccions, teníem fàcilment el doble de
consum
del que teníem ahir. I doncs haguessin tardat diversos dies a recuperar la xarxa elèctrica i els danys haguessin pogut ser molt més severs que no pas.
Bueno, una cosa, el que sí que podem dir que no és culpa d'una tempesta solar, no?, ni de pertorbacions
atmosfèriques,
ni forats negres, ni res de tot això, oi, Joan Marc?
No és una tempesta solar, perquè una tempesta solar, i que hem vist que que han provocat danys. O, per exemple, el març del 89 a Quebec, sí, va haver un apagó de 12 hores, una apagada de 12 hores provocat per una tempesta solar. Què fa la tempesta solar? La tempesta solar activa el camp magnètic de la Terra, és a dir, el torna més poderós, i aquesta variació del camp magnètic de la Terra el que provoca és una sobretensió en els cables, és a dir, provoca una corrent induïda, una miqueta com l'electricitat estàtica, quan sí, tu brotes...
un llapis, no? Un llapis...
Un llapis, exacte. Sí. Doncs el camp magnètic el que fa és frotar aquests cables, o diguem-ne que envolta aquests cables i provoca corrents induïts que provoquen una sobretensió. I provoca aquesta sobretensió, que evidentment el que fa el sistema és apagar-se, perquè si no, el que provoca és el col·lapse del sistema, va haver-hi la sobretensió. Cremes les tres estacions transformadores i doncs d'aquí l'apagada. La més gran que es recorda va ser l'esdeveniment Carrington, que va ser la més gran tempesta solar, que va ser el 1859, a l'època no hi havia tanta...
Consum, no?
Home, no hi havia tant consum, no?
59, però sí que hi havia el telègraf, i en aquell moment les persones que utilitzaven el telègraf van poder utilitzar el telègraf sense energia elèctrica. És a dir, hi havia tanta sobretensió en els cables del telègraf que només amb el corrent induït per la tempesta solar, la tempesta geomagnètica que hi havia a la Terra, el telègraf funcionava sense estar connectat a la xarxa elèctrica.
Ostres!
Sí.
Bon dia.
Escolta,
li deia la Candela abans, parlant d'això una mica al principi, que vulnerables som,
I tant. I que... sort, pensava jo, per exemple, en els hospitals i tot això, bueno, generadors,
i
també em comentaves tu, per exemple, ahir, Joan Marc, la teva germana no havia pogut posar benzina en una benzinera de Saragossa, clar. I que es va quedar allà dalt tirada,
Diu, escolta, com per tenir un cotxe elèctric, Com per tenir un cotxe elèctric.
Tenien cotxes elèctrics ahir i quan es van acabar les bateries no podien carregar. Les bombes de les benzineres funcionen amb energia elèctrica.
Clar, doncs, corrent.
No pots bombejar electricitat. Aquí a Barcelona també hem tingut problemes a la zona de Collserola, a les quarts alts de Barcelona, perquè les bombes que fan pujar l'aigua en aquestes zones altes de la ciutat no tenien energia elèctrica i doncs hi ha hagut talls d'aigua també. Aquí a Andorra, per exemple, si un dia tenim un tall així, les bombes que fan pujar l'aigua que en diumenge, aquestes zones altes d'Escaldes, o que fan pujar l'aigua a les torres que tenim al centre d'Escaldes, pues, deixaran de funcionar i aleshores no tindran aigua, aquesta gent.
Ostres, sí. I tot va per electricitat, no? O amb electricitat, i aleshores...
I després, per exemple, també bombejar les clavegueres, que en alguns llocs es necessita bombejar les clavegueres.
Sí, també, clar.
Si no hi ha energia elèctrica, al cap d'un temps, les clavegueres es comencen a emplenar i si no hi ha energia elèctrica no es poden acabar de buidar.
Escolta, tu també vas estar enganxat amb un transistor?
Jo vaig estar enganxat amb el... Per sort tinc el mòbil carregat a tope, que vaig poder parlar ahir a la tertúlia i vaig estar explicant que se'm va acabar la bateria del mòbil. Però és que no, la veritat, abans tenia un transistor que funcionava a piles.
Veus?
I ara no en tinc, però serà una de les compres que faré ben aviat perquè l'única ràdio que tinc és desendollada.
A la corrent, no?
És fantàstic.
I no funciona a piles. No...
És fantàstic, Joan Marc, perquè, i a més, a mi em dóna una satisfacció, com suposo que a la Candela i a tots els professionals que treballem a la ràdio, doncs que la ràdio doncs continuï tan viva.
És una via...
Em fa molta ràbia a vegades quan sento alguns que diuen, això de la ràdio, això es va morir, bueno, doncs abans et moriràs tu aquí a la ràdio. riu. I, evidentment, quan passa qualsevol cosa, qualsevol esdeveniment, sigui bo o sigui com pues, dolent, sempre la ràdio està present i sempre la ràdio és el...
És directa,
és la manera
d'enterar-te
del que passen les coses.
Sí, totalment.
Ahir va ser extraordinari el desplegament que vam fer... Jo vaig estar a RAC1.
Sí, sí, totes les emissores, van estar genials totes.
Jo vaig ser com el Toni Clapés, seu equip, que van estar al peu del canó durant tot el dia i que ens van permetre pues, mantenir la calma. Jo crec que sí, la població ahir va mantenir la calma.
Sí.
Va ser més per la ràdio...
Que pels polítics, oi?
Dius bé, dius bé. No sé...
Van intervenir tard i malament.
Sí, sí.
Tardíssim.
No sé què... No sé qui ho comentava precisament això,
el Basté,
no? De dir, escolti, no som nosaltres els que hem de posar pau i calma a la ciutadania, són els polítics, però clar, quan et trobes amb polítics, sigui del paper i del partit que vulguis i de lo que vulguis, però quan et trobes amb gent que no et dona cap explicació de res, que triga la tira a dir alguna
tard i
malament.
I sense preguntes,
i, escolta, no?
No
ho sé, vull dir, arriba un moment que, bueno, pues això, gràcies a la ràdio i als professionals de la ràdio,
doncs
els periodistes, doncs la gent doncs viu potser una mica més tranquil·la.
Sí, doncs... jo crec que, és que els polítics no estan preparats.
Per nada.
Enlloc, Joan Marc?
Per res.
Podríem parlar d'una manera general, mundial, eh?
No, total.
Sí.
Sí.
Jo crec que
és així de trist.
Quan s'hi posen, haurien de fer cursos de comunicació, perquè és que no en saben.
Totalment d'acord. Ai, Joan Marc, moltes gràcies per fer-nos aquesta explicació.
I tant.
A vosaltres, avui no ha sigut tant d'astronomia, però
val la pena.
Esperem que la setmana que ve... Escolta, si no, tu, a veure si t'assabentes el James Webb aquest... El James Webb aquest pot fer alguna cosa i pot avisar o pot no ho sé,
cosa...
ep, nois...
Que no es, no es pot preveure, eh?
No es pot preveure.
Haurem d'acabar de veure què és el que passa.
A veure. Sí.
Tots ho tindríem d'estar, perquè ens hi va la vida, eh?
I tant, ens hi va la vida, i, evidentment.
Una abraçada ben forta.
Gràcies, Joan Marc.
Adéu.
Adéu-siau.
Jo seria del parer de marxar amb aquest senyor que avui fa 91 anys.
Doncs fem-ho.
Willie Nelson,
sí, no, i tant.
On the Road Again, ens posem en marxa, seguim el nostre camí i ara l'iniciarà l'Enric Fontbernat. Fins després.
Adéu, fins la tarda. On the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. My love is making music with my friend, and I can't wait to get on the road again.